la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Comencem, com sempre, oferint un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa el d'aquesta setmana que comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, on avui a Ells són els protagonistes, parlarem amb la Carme Cortijos, que ens explicarà anècdotes i vivències amb els seus animals de companyia. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen. Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Sou a Ràdio Estel, escolteu la veu dels animals i la natura, programa de l'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals. Comencem amb les notícies. Per fi, l'administració es posa a protegir les llúdrigues. El Departament de Territori de la Generalitat ha informat que construirà un pas de fauna per les llúdrigues per evitar que puguin ser atropellades a la carretera C12, a l'altura de l'embassament de Flix, a la Ribera d'Ebre. L'increment dels atropellaments d'aquests animals a la zona havia posat darrerament en alerta els agents rurals. L'informe realitzat al respecte pel Departament de Territori confirma que l'embassament obstaculitza els desplaçaments de les llúdrigues. Aquests mamífers aquàtics es veuen forçats a sortir del curs del riu i travessar la carretera amb el perill d'atropellaments que els hi comporta. La llúdriga és una espècie protegida a Catalunya. Des del 1973 resta en perill d'extinció i la seva caça està prohibida. Els corredors i els passos de fauna són una de les diverses mesures que l'ADA ha sol·licitat moltes vegades a les administracions per evitar la mort de tants animals atropellats que també afecten la seguretat viària. El que sembla inversemblant és el temps que ha hagut de passar perquè, finalment, l'administració es decidís a emprendre mesures serioses per la seva protecció. Dues malifetes amb resultat de morts d'animals. El grup especial de verins i antifurtivisme dels agents rurals ha enxampat infraganti a un furtiu que feia servir arcs i fletxes per caçar animals al Parc Natural de Collserola, situat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons sembla, el subjecte feia temps que ja actuava dins la zona. Fins i tot havia muntat un aguait il·legal on guardava tot tipus d'estris per caçar. Des d'allà, a més, enregistrava els vídeos de les seves actuacions que penjava després a les xarxes socials. Gràcies, precisament, a aquests enregistraments, els agents van poder fer-ne un seguiment, identificar l'individu i obrir diligències, finalment, per denunciar-lo. I més històries d'aquest injustificable món cinegètic. Els Mossos d'Esquadra han detingut un altre caçador per haver matat presumptament a trets d'escopeta la gossa d'un veí. Els fets van succeir a la localitat de Belllloc d'Urgell, a la demarcació de Lleida, quan el posseïdor de la gossa va sortir a passejar per un camí rural amb els seus altres quatre cans i va creuar-se amb la furgoneta del caçador. La gossa va seguir el vehicle i poc després va sonar un tret d'arma de foc. En veure que no tornava, va córrer a buscar-la i la va trobar ja morta. L'home ho va notificar als Mossos d'Esquadra, que van presentar-se al lloc dels fets i van poder constatar que la mort de la gossa havia estat a conseqüència dels diversos trets que havia rebut. Al detingut se li han decomissat 7 armes de caça. Se li atribueix un delicte per maltractament animal que és castigat amb penes d'entre 12 i 24 mesos de presó. Després de declarar a comissaria, ha quedat en llibertat amb l'obligació, però, de comparèixer quan el jutge ho requereixi. Esperem que tots aquests fets no quedin impunes. Més coses, s'acosta al Dia Mundial del Medi Ambient. El proper dimecres, 5 de juny, se celebrarà el Dia Mundial del Medi Ambient, una data establerta per les Nacions Unides l'any 1972 amb l'objectiu de preservar la biodiversitat al conjunt del planeta. L'eslògan de la cita serà enguany: les nostres terres, el nostre futur, som la generació restauració. La celebració se centrarà en restaurar els sòls, la resiliència a la sequera i la desertificació. S'estima que actualment el 40% de les zones terrestres del planeta resten degradades a conseqüència de les diferents activitats humanes i que el nombre i duració de les sequeres ha augmentat un 29% des del 2000. Els científics estan avisant, des de fa anys, que les properes dècades milers d'espècies animals i plantes desapareixeran. Si ningú atura la dinàmica, la pèrdua de la biodiversitat tindrà greus conseqüències per a tots els éssers vius, i entre ells també els humans. És l'última oportunitat de viure de manera sostenible i harmònicament amb la natura. Recordem que només hi ha una sola Terra. I de bell antuvi es demana la restitució del Departament de Medi Ambient, eliminat per l'expresident Artur Mas. Diverses entitats ecologistes i ambientals de Catalunya, amb motiu de les darreres eleccions al Parlament, van publicar un manifest conjunt per reivindicar una qüestió que no ha parat de demanar en tot moment l'ADA. Es reclama la restitució del vell Departament de Medi Ambient en el proper mandat. Recordem que el 2010, molt lamentablement, la Conselleria de Medi Ambient va quedar suprimida pel llavors president Artur Mas. Tots els cops que l'ADA ha reclamat que restitueixi, no ha rebut ni acceptació, ni resposta, ni tan sols un justificant de recepció, fos quin fos el partit polític del govern. El passat dimecres es va dur a terme un acte per fer millor difusió del contingut del manifest, i per parlar-ne tenim ja al telèfon el Didac Navarro, a qui saludem. Didac Navarro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Didac és membre de l'Àrea d'Aigua, Contaminació i Transports d'Ecologistes en Acció de Catalunya, que és una de les entitats que va promoure aquest manifest conjunt, juntament amb Ecologistes de Catalunya, Depana, CEO Verlife i la Xarxa per la Conservació de la Natura. Explica'ns una mica, Didac, un manifest que era previ a les eleccions perquè els candidats es posicionessin, però que té més llarg recorregut, evidentment, que és el que busqueu, no?
Exactament. El que busquem, de fet, és una transformació de l'actual estructura de departaments a nivell de la Generalitat, no. És una demanda molt concreta. Demanem que hi hagi un departament específic de medi ambient, no? Un departament que s'encarregui exclusivament de les competències en referència a aquest sector i que, a més, tingui rang de vicepresidència. Per què demanem això de la vicepresidència? Doncs perquè es puguin transversalitzar a la resta de polítiques, no? El que ens hem adonat és que ara mateix, per com està configurat aquest departament, hem anat retrocedint en matèria de polítiques ambientals i de molta ambició per part del govern, no? I la idea una mica és recuperar aquesta ambició prèvia i que no hi hagi conflictivitat dins del propi departament, no? Com ens hem trobat doncs ara, no? Per exemple, amb el sector de l'agroindústria o amb el sector de la ramaderia industrial, no? Que ens hem trobat que hi ha conflicte d'interessos entre les polítiques ambientals i el tipus de pràctiques de model econòmic.
A Catalunya en concret, el Departament de Medi Ambient i Habitatge es va crear el 1991, el 22 de març concretament, i es va desfer, com dèiem, el 29 de desembre de 2010, en concret, en la presidència del president Artur Mas. Per tant, restituir aquest Departament de Medi Ambient seria clau, és el que demanen totes aquestes entitats. També ho ha demanat l'ADA durant molt de temps. Què ha suposat durant tot aquest temps no tenir aquest Departament de Medi Ambient?
doncs això que comentàvem abans, no? Hem retrocedit en molts aspectes, en matèria ambiental, doncs, transposicions de les directives europees que no s'estan duent a terme, o cosetes tan simples, no? Com fins i tot sentències de la Unió Europea. Estem parlant de que hi ha una cepa al Delta del Llobregat que s'hauria d'aprovar de manera imminent i que per aquest tipus de resistències, que comentava abans, perquè doncs, potser hi ha un sector econòmic, que un parell de sectors econòmics estan apretant per tal de que aquesta figura de protecció del Delta del Llobregat no s'aprovi, no? Clar, sí, a més, diguéssim que aquesta confrontació està a dins del propi departament, que ja no és ni un conflicte entre departaments, sinó que és un conflicte dins del propi departament, doncs ens trobem en aquesta situació. Per què demanem també lo de la vicepresidència? Doncs perquè fins i tot aquesta diguéssim, nova estructura ens permeti dialogar entre els diferents departaments, perquè clarament hi ha departaments que estan enfrontats amb el Departament de Medi Ambient, no? Que actualment no tenim, que és l'acció climàtica. Per exemple, economia i empresa, no? Està molt clar quin tipus de model de desenvolupament s'està promovent actualment i va completament en contra de les declaracions d'emergència climàtica que s'han aprovat a la Generalitat i en contra de moltes de les legislacions que s'han de posar en pràctica i no s'estan donant a terme.
Demaneu també, cosa que és evident, que aquest departament es doti de recursos, els recursos necessaris, i que també faci especial èmfasi, no només un departament de medi ambient, diguem-ne, per quatre gestions, sinó també amb tots els reptes que ara mateix comporta també aquest escalfament global, canvi global que tenim ja a sobre, i de córrer també cap a aquests nous models socials o econòmics que es necessiten, no? Per tant, ha de ser un departament potent.
Totalment. Nosaltres, a més, sempre parlem a través del terme de l'emergència ecològica, no? Que integra doncs, totes aquestes dimensions diferents que tu ara estaves exposant, no? Canvi climàtic, crisi de biodiversitat, però no només això, sinó que hi ha una qüestió també social al darrere, no? El que estem veient a nivell global és un augment de les diferències entre les classes socials, no? Les bretxes a nivell econòmic i per tant, la vulnerabilització d'una gran part de la ciutadania. I que això està molt relacionat també amb el model de producció, amb el model de consum i, en el fons, amb el model d'explotació de la nostra natura, del nostre planeta. Per tant, és una miqueta la línia en la que volem treballar nosaltres, que s'integrin totes aquestes dimensions dins del propi departament.
Espanya, per mirar tots els veïns, hi ha el Ministerio de Medio Ambiente, des del 5 de maig del 96, que ara és el MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A França existeixen també dos ministeris, el cas del Ministeri de la Transició Ecològica i la Cohesió del Territori, que es diu allà, i un altre, el Ministeri de la Transició Energètica. I a Europa, l'Agència Europea del Medi Ambient, que funciona des de l'any 1994. Evidentment, si no el tenim, anem a la cua. És factible? Us han dit alguna cosa? Heu tingut resposta per part de l'administració, de moment?
Doncs Ecologistes en Acció de Catalunya ens hem estat reunint amb tot l'espectre polític, excepte els partits d'extrema dreta i obertament xenòfobs, no? Per tal d'intentar incidir una miqueta a nivell del seu programa electoral, saber cap a on caminarien les seves polítiques de cara a la propera legislatura, i hem fet aquesta demanda. Nosaltres hem presentat un programa propi per tal de promoure una transició ecosocial que sigui justa socialment a Catalunya, i en aquest programa la primera demanda era precisament el nou Departament de Medi Ambient i que tingui rang de vicepresidència, no? Una demanda que, a més, va acompanyada d'una qüestió que és bastant lògica i pragmàtica, que és que si es fan aquest departament i aquesta vicepresidència han d'anar acompanyades d'un pressupost i d'una capacitat tècnica i humana suficient per poder implementar les polítiques, que no es quedi només en paper mullat, que és un altre dels perills, no? I el que ens han comunicat des dels partits és que la majoria de partits amb els que hem pogut interlocutar amb el Departament de Medi Ambient com a tal ho tenen força clar. El tema de la vicepresidència sempre han tirat una miqueta pilotes fora i ens han dit que ja veuríem després d'eleccions, no? I amb quins equilibris es quedava al Parlament. Però la majoria de partits veien de manera correcta tenir un departament que fos exclusiu per les competències de medi ambient, tot i que dins del propi departament actualment no, sí que sabem que hi ha persones que defensen més un model híbrid com el que tenim ara i altres que no. O sigui, és un matrimoni que com a mínim els col·lectius ecologistes està clar que no ens ha agradat.
Doncs esperem poder parlar d'aquí poc, Didac, una altra vegada, ja tenint aquest Departament de Medi Ambient, per fi una altra vegada a la Generalitat de Catalunya. Didac Navarro, membre d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Moltíssimes gràcies de nou per intervenir.
A vosaltres.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Avui al Sabies Què parlarem de l'univers sensorial dels cocodrils. I és que, segons un recent informe publicat per la revista Science, les escames que recobreixen la pell del cap i la mandíbula dels cocodrils constitueixen una complexa i sofisticada xarxa sensorial més sensible a la pressió i a les vibracions que les empremtes dels dits dels éssers humans. Mitjançant aquestes escames, els cocodrils detecten els canvis de pressió de l'aigua provocats pels moviments d'altres animals i els possibiliten la localització i captura de les seves preses, fins i tot en plena foscor. Aquests nervis receptors sensorials són molt més nombrosos i sensibles al voltant de la boca, cosa que els ajuda a transportar els ous de les seves cries amb extrema delicadesa i sense que es trenquin. El mateix informe assenyala que les esquerdes de les escames són biomecàniques, aleatòries i diferents en cada un dels individus. Així doncs, són l'equivalent a les empremtes dactilars de les persones. Les característiques externes que diferencien els cocodrils a d'altres rèptils són la seva adaptació a un estil de vida semiaquàtic. Les espècies de cocodrils que han aconseguit sobreviure fins als temps actuals són els únics descendents dels arcosaures gegants que van poblar i dominar la Terra fa milions d'anys. Algunes de les 23 espècies existents es troben amenaçades i en recessió.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Per què fan olor les flors?
La comunicació és una de les coses que ens fa ser humans, però no som els únics que ens comuniquem, perquè les plantes també ho fan amb els altres éssers vius que les envolten. En lloc de paraules, elles utilitzen senyals químics a través d'unes substàncies anomenades compostos orgànics volàtils. Aquestes substàncies són principalment terpens, uns greixos que hi ha a la resina, i compostos aromàtics que fan l'olor tan característica de les flors. De fet, investigadors del CREAF han comprovat que la fragància de cada flor depèn dels fongs i els bacteris que les recobreixen. Les plantes emeten aquestes substàncies químiques a l'aire en forma de gas. Per una banda, serveixen per atraure els insectes pol·linitzadors com les abelles i les papallones, que necessiten el nèctar de les flors per menjar. Així, s'asseguren que tindran descendència gràcies a l'intercanvi de pol·len que fan aquests insectes. A més, les plantes també utilitzen aquestes substàncies aromàtiques per advertir alguns perills. Per exemple, si hi ha algun animal a la vora que se les volen menjar, les plantes emeten un tipus de compostos per avisar a les plantes veïnes. En altres ocasions, també fan servir aquests compostos volàtils com armes de defensa. Si s'apropa algun paràsit que les vol atacar, les plantes el repelen amb aquestes substàncies. Malauradament, alguns estudis recents han comprovat que el canvi climàtic està provocant que aquests compostos es desintegrin més ràpid del compte. Això despista els insectes i fa que els costi més trobar les flors. Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Avui farem una immersió dins del jazz, però que sigui un jazz entenedor i sense complicacions. Això sí, els intèrprets de primera categoria. Escolteu el Paul Desmond amb dos talls gravats entre els anys 60 i 70 del segle passat. Aquesta era una de les seves darreres gravacions, doncs poc després, el 77, ja va morir. El Desmond és el saxo alt amb un so personalíssim que fou l'acompanyant sempre del Dave Brubeck i és un dels músics més destacats dins de l'estrellat jazzístic. Interpreta From the Hot Afternoon i To Say Goodbye.
Som a la veu dels animals i la natura, Ràdio Estel, i dins del que és la secció de les entrevistes, les converses que tenim amb diversa gent, tenim una secció que es diu Avui ells són els protagonistes, perquè vosaltres també ens pugueu explicar les vostres experiències amb els animals, com avui ens farà la Carme Cortijos, a qui en primer lloc saludem. Carme, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La Carme escoltava també aquest programa, es va posar en contacte amb nosaltres per explicar-nos una mica les seves experiències que ara relatarà des de Súria, des del Bages, amb els animals. Vosaltres també ho podeu fer, us podeu posar en contacte a través del correu electrònic laveudelsanimals@radioestel.cat, laveudelsanimals@radioestel.cat, o a través del telèfon 902-19-76-00, 902-19-76-00, per explicar-nos. Carme, des de Súria, amb gats i gossos també, oi?
Sí, bueno, ara en aquest moment només tinc gats, però també he tingut gossos, no? Però en aquest moment tinc 4 gats.
Súria, com sabeu, és el cantó del Bages que es troba, diguem-ne, entre Cardona i Manresa. Et trobes a prop del riu Cardener i dels afluents com són la Riera del Tordell, per exemple.
Sí, sí.
I aquí també has tingut històries, no?, amb els diferents animals.
Sí, bueno, jo tots els animals que he tingut, tant en gos com en gats, tots han sigut capats al carrer. No he anat mai a cap puesto ni a comprar-los ni res d'això, sinó que jo els he agafat i, bueno, doncs els he anat criant.
Com va començar la teva relació, abans de que ens expliquis aquestes experiències, amb aquest amor, aquest afecte més cap als animals?
Bueno, a casa meva sempre han agradat molt els animals, no?, i jo sempre havia tingut ganes, doncs, de tindre, doncs, algun gos, però clar, al viure a la ciutat la cosa es complicava. Llavors jo, com que me'n vaig vindre aquí a viure a Súria, jo com vaig vindre aquí a Súria, ja tenia una gosseta, no? I bueno, i llavors aquí, doncs, a Súria hi havia molts gats. I em vaig anar aficionant mica en mica als gats, a conèixer-los una mica, perquè clar, si vius a la ciutat quasi no tens contacte amb els gats, no? I llavors aquí, doncs, com que hi havia molts gats, doncs, vaig començar, doncs, això, anar-los i portar menjar i tot això, i bueno, i així, doncs, he anat adoptant els 4 que tinc.
Perquè et situem, no sé si vius al centre del poble, estàs una mica apartada, diguem-ne, més a la vora de la natura.
Sí, estic més a vora de la natura, estic a les afores del poble, per la Riera.
Per tant, entenem que aquí també heu contacte amb aquestes colònies de gats, no?, o diferents animals que hi pugui haver, doncs era una mica més propera, no?
Clar, perquè aquí jo quan treia a passejar la meva gosseta, doncs clar, als principis, doncs, li tenien por a la gossa i no s'acostaven, però en mica es van fer amics tant els gats com amb la gossa, no? I clar, llavors, doncs, va començar aquesta relació, diguem.
Llavors, tenies una... Al principi tenies una gossa, sí?
Sí.
Explica'ns una mica.
Bueno, doncs aquesta gosseta la vaig agafar perquè abans havia tingut una altra i, bueno, tot anava bé, fins que últimament, doncs, es va tornar diabètica. Llavors, doncs, els últims anys d'ella, que va ser els 3 anys i mig, 4, doncs, la tenia que punxar amb insulina. Bueno, és igual que una persona al dematí la tenia que midir, donar l'insulina, o menjar especial, i bueno, i ja vaig vindre aquí amb ella. I llavors va ser que, com que aquí hi havia molts gatets petits, doncs, em vaig agafar un de petit i, bueno, vaig anar criant i va ser una cosa, o sigui, mica en mica, no?
Poc a poc, abans de parlar dels gats, aquestes cures amb la gossa, que tenia doncs, diabetis, no? No sé si això suposava un càrrec molt gran, al final és el que parlem sempre, eh? Convivim amb ells com si som de la família i, per tant, n'hem de tenir càrrec, no? Com passaria amb el nostre germà, xicot, xicota o el que sigui, no? Per tant, suposo que des d'aquest punt de vista, doncs, bé, s'assumeix bé, però no sé si el cost de, diguem-ne, de mantenir, en aquest cas, doncs, una gossa diabètica és una mica més farragós.
Bueno, sí, va ser bastant farragós perquè, clar, necessitava insulina, la insulina es té que comprar, no? Però, clar, evidentment no te la donen, que si has de punxar-la, que si les tires... O sigui, el mateix que una persona, però amb una gossa. Una alimentació especial i també has d'anar amb cuidado que no li doni una pujada, que no li doni una baixada. I, bueno, la gossa, fins que no se li va dar tant això, doncs normal, tot bé, però, clar, després es tenia que estar més pendent d'ella. Llavors, si abans la deixava més estones, doncs ara mirava de no deixar-la tant, no? D'estar més pendent d'ella.
I a partir d'aquí comença, doncs, això, convivència també amb els gats.
Els gats, sí, sí. Ella, al principi, la gossa, no estava acostumada als gats i els empaitava. No els hi feia mal, eh? Però era com un joc per ella, no? Però els tindre a casa es va convertir com en la mare de tots els gats, no? Perquè els s'estimava tant que, clar, quan eren petits, només amb la llengua, quan els llepava, ja els enviava cap a l'altra punta, no? I, bueno, doncs, pues, els gats també l'estimaven molt amb ella. I tinc un gat, el primer que vaig agafar, que jo no sé si és perquè s'ha criat amb la gossa, que té coses de gos. O sigui, se senta com ella se sentava.
Ah, sí?
No? I encara, quan a la camacena, a vegades ens segueix com si fos un gosset, no? I bueno, aquest és el que més va conviure amb ella. Els altres també van conviure, però no tant.
Vols dir que potser la imitava o què? Adoptava una mica les seves posicions?
Adoptava una mica el seu rol. Tenim una foto que estan sentats els dos iguals. O sigui, els dos estan sentats amb les cames estirades, cosa que un gat no acostuma a sentar-se en totes les cames estirades, no?
Clar.
I bueno, i era una cosa curiosa perquè tothom deia, ui, aquest gat com se senta, no? Perquè no se sentava normalment com un gat.
Potser és el model, en aquest cas, no?, que ha agafat ell, si des de petit ha vist aquest model.
És un gat molt tranquil i que amb els altres gats que he tingut els ha ajudat molt a ambientar-se a casa, no? Ell els ha ajudat moltíssim.
Carme, qui era la Pitufina? O qui és?
La Pitufina és la que va vindre després. Aquesta va ser una gateta que un conegut meu va trobar mig del carrer, que tenia un mes i mig, una cosa així, i me va avisar, com que sap que a mi m'agraden els animals, i llavors ens van donar compte que arrastrava una cama d'una manera rara. La van portar al veterinari i resulta que aquella cama li van tindre que amputar, perquè ja no tenia sensibilitat ni res. No sabem si això va ser quan la van abandonar, o li havia va néixer així i tal. Llavors aquesta gateta sempre ha sigut més agressiva, no se'n fia mai de ningú. Què passava? Pues que quan jo tenia la gosseta i el Newton, ells s'acostaven per fer-li gustar, però ella bufava, ens bufava tots, no es volia saber res, es va amagar sota el llit i d'allà no la treies. I quan li posaves el menjar, pues et bufava i li va costar molt fer-se. I va ser gràcies al Newton. A més, pobreta, com que era molt petitona, i a més només tenia les tres potes, quan entrava en el sorral no hi podia entrar-hi bé. I llavors no podia escarbar bé el que és la... quan feia les seves necessitats. I llavors anava darrere el gatet, el Newton, i ell era el que li escarbava per amagar les seves necessitats, no?
Ah, sí, per tant, hi havia una cooperació aquí, hi havia ajuda, eh?
Sí, sí, tenia ajuda. I llavors, era curiós perquè a vegades, si no es donava compte que ell havia anat al sorral, ell el cridava i ell anava i li acabava de fer la feina.
Us recordo que som a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, i que això és la secció, avui ells són els protagonistes, on vosaltres també ens podeu explicar les vostres històries, vivències amb els diferents animals. Avui parlem amb la Carme Cortijos, des de Súria, que ens està explicant una mica doncs, totes aquestes històries, tant amb la seva gossa, com en aquest cas també amb els seus gats. Estem amb la Pitufina, recollida. Havia sofert o patit algun atropellament, no?, la pota de davant estava malament, no?, en aquest cas, i per tant li costava, doncs, accedir.
El que passa és que li va haver d'extirpar, clar, el fet de que clar, la gata tingués tres potes ja era un hàndicap, no? Mm. Llavors, doncs, va passar això, de que es va tornar que era... no se'n fiava de ningú. Ara sí, ara sí. De totes maneres, és una gata més independent. Jo, al principi, tots els gats els tenia dins de casa, però des de que va vindre el tercer, que és el Pinxo, sí. Llavors, com que ella estava acostumat a entrar i sortir, va ensenyar els altres a entrar i sortir. Ah. I ara ella, doncs, vull dir, és la més voltaire que hi ha. Li agrada molt estar fora, entra, i s'ha tornat molt més carinyosa, clar, clar. Ara, és una gata desconfiada.
Mm. Però ara pot caminar bé.
Bueno, amb les tres potetes s'ha de fer perfecte. Mira, ja té 11 anys, eh?
11 anys, Déu-n'hi-do.
Recordem. I el Newton, el gran, el que vaig agafar primer, aquest ja en té 12, eh?
Mm. I els gats normalment solen tenir una vida, depenent de la raça, no? Fins als 15 anys es considera com a molt.
Els gats de carrer, diguem, acostumen a viure de 5 a 7 anys, perquè, clar, estar a fora, que no tenen menjar, el fred, tot això. Però un gat a casa pot arribar a viure fins a 20 anys, eh?
Mm-hmm. El Newton, quan el vas recollir, com era?
Bueno, doncs tenia també un mes i mig així, saps? Acabava d'obrir els ulls. I llavors el vaig alimentar amb pinso així de júnior, de petits, i amb aigua li feien com una papilla, que se l'anava menjant. Abans de donar-li, com un nadó, s'escalfava una miqueta en el microones i així se'l van tirar endavant. I el Newton també ja té 12 anys.
Mm-hmm. És a dir, ara mateix, ara tens 3 gats.
4.
4 gats. Val.
Sí.
Són aquests 3 recollits, eh? Pinxo, Newton i la Pitufina, no?
Sí, i la Ona.
I la Ona. La Ona és més jove?
Sí, té 9 anys. Bueno, tots tenen 9, 10, 11 i 12. Els estan agafant amb un any de diferència.
Mm. I ara mateix no tens cap gos, cap gossa que convisqui amb ells, però bé, han conviscut bé, no? Ho dic perquè aquestes relacions de vegades entre gossos i gats també a la gent els fa certa recança, però de vegades són absolutament normals.
Bueno, és qüestió d'una mica de paciència, no? I ensenyar-li al gos i al gat, doncs, que no passa res, no? I a mica en mica es van fent, eh?
Mm-hmm.
Home, suposo que jo almenys he tingut sort tant amb els gats que he tingut com amb la gossa. No vaig tindre cap problema.
I ara el dia a dia amb ells, com és, amb aquests quatre gats?
Bueno, doncs és això, ells entren i surten quan volen, amb la qual estan, diguem, en semidibertat, que això és molt important, perquè al gat li agrada estar fora, i bueno, doncs ells es relacionen molt bé els quatre, acostat, perquè clar, al principi, sobretot la Pitufina, és la que no deixava que entressin després que ella, no?
Clar.
Però, bueno, però ara ja s'han acostumat i no, els quatre ja estan molt ben adaptats.
Mm. És a dir, entre ells hi ha una bona relació, no? No sé si t'és difícil, de vegades, potser a l'estiu, de fer que tornin, no? Perquè si tenen un entorn natural al seu voltant, no? Poden campar lliures, diguem-ne, per tot aquest camp, però, clar, després també, d'alguna manera, n'has de tenir algun cert control, no?, que tornin a casa.
Clar, jo, com que estic aquí, els veig des de la casa meva, els vaig veient, si veig un que fa estona que no el veig o fa un dia que no el veig, el crido. Ara, quasi tots venen a dormir a casa, sobretot a l'hivern. Mm-hmm. Clar, hi ha l'avantatge que, com que es fa de nit i fa fred, en seguida venen ells sols. Ara, ja que comença a fer bon temps, costa més.
Mm.
Perquè a vegades estan més bé fora que a dins.
Mm. Carme, ells està clar que són feliços, que poden campar lliures, que tenen una mica tot el que volen en aquest ambient. No sé, i mirant des del teu punt de vista, també, una mica més egoista, què et poden aportar a tu?
Bueno, doncs a mi m'aporten molt, perquè, vull dir, els animals en general, et donen tot sense demanar res, no? Vull dir, tu veus que potser tu un dia no estàs bé, se t'acosten, com dient, que ho noten, no? I jo, per exemple, fa poc he patit una operació i he estat un temps fora, doncs, bueno, quan he vingut, hi havia un que va estar 3 dies que no es va separar ni un minut de mi.
Mm.
No. Mm. Llavors, doncs, t'aborta molta companyia, eh? Molta companyia. Mm. Sembla que no. Jo, com me pregunten a vegades, viu sola? I dic, no, jo vinc amb els meus gats. O sigui, no em sento sola.
Mm. Està claríssim, són aquestes relacions que enriqueixen per les dues parts i sobretot el tema és aquest respecte a la convivència normal amb aquests animals i sobretot si poden tenir també un espai, és molt important això que has dit, perquè en un pis, encara que sigui un gat, no, allò que diem, no, no, si el gat no necessita moure's, home, el gat igualment era salvatge en el seu moment, no? Vull dir, necessita igualment caminar i moure's.
Sí, sí, aviam. Home, hi ha gent que els té en els pisos i els té perfectament, no? Això no vol dir res. Però, clar, jo, com que tinc la sort que estic, que poden tindre les dues coses, doncs penso que és genial, no?
Mm. Carme, no sé si has pensat ja per últim de poder incorporar algun altre animal o amb quatre ja n'hi ha prou.
No, jo ara ja no. Primera, perquè ja tenen tots una edat i llavors ja, com t'he dit, els gats poden viure 20 anys. I llavors, ja ara costa més ja potser de posar algú, perquè no fa gaire vaig agafar una gateta que van deixar també, i sobretot la pitufina no, amb aquella no va poder. Perquè l'altra també era bastant, tenia un caràcter fort, i clar, xocava molt. Aquella gateta, per sort, se l'ha quedat una família, que també està molt contenta amb ella, però ara de moment no m'hi plantejar, perquè quatre gats jo penso que ja està bé. Mm. I de gossos no, perquè amb l'última gosseta ho vaig passar els últims anys una mica malament, pendent d'ella, jo també ja m'hi fer més gran, i clar, un gos l'has de treure, sí o no, o sigui, l'has de treure, plogui, faci fred, i requereix una atenció diferent, no? Mm. En canvi, el gatet, pues, encara que requereix una atenció, perquè això és que diuen, ah, no, els gats, els deixes i ja està, tampoc és això, eh? Mm. Els gats també se'ls té que conèixer i els té que saber arribar amb ells. És diferent un gos que a la que t'acostes amb ell ja ho estàs fet tot fet, però en canvi un gat té el seu caràcter i l'has de deixar amb ell, no?
Doncs des de Súria, des del Bages, queda clar que també és qüestió de compatibilitats. Hem conegut avui la història de la Carme Cortijos, amb aquests quatre gats que té a casa, també els altres animals amb què ha conviscut aquesta gossa, i aquestes relacions que ens fan veure que al final la convivència i el respecte cap als animals ens aporta, nosaltres els hi aportem a ells, ells ens aporten també a nosaltres, i al final és aquesta relació recíproca. Carme, moltíssimes gràcies per intervenir avui per explicar-nos.
El vostre programa.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem amb un jazz suau dels anys 60 i 70 del segle passat, a on l'electrònica ja hi havia arribat amb alguns instruments. Escoltem el pianista George Shearing, que era invident, amb el seu trio interpretant No Moon at All. Pràcticament totes les seves gravacions han estat de petit conjunt i sempre de gran qualitat. I per acabar, el Volker Kreigel, un guitarrista alemany, també desaparegut, poc conegut però interessant, amb aquest tall que és 40 Colors. A la propera, si Déu vol. Thank you.
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Green Day, Ricky Gervais i Ian Somerhalder amb els animals i la natura. Green Day, conjunt musical nord-americà de rock i de punk, que s'ha mobilitzat en diverses campanyes mediambientals per demanar energies netes i renovables. Ricky Gervais, director, guionista, humorista i actor de cinema i televisió britànica, s'ha mostrat sempre contrari a les corrides de toros. Ian Somerhalder és el protagonista de la sèrie televisiva Cròniques Vampíriques. Amb la seva dona dirigeix la seva pròpia fundació per la defensa de la natura. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
És indispensable la continuïtat, perquè no es poden modificar les polítiques relacionades amb el canvi climàtic i la protecció de l'ambient cada vegada que canvia un govern. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.